One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for us.
Les 10 i 2 minutets d'aquest dilluns i amb aquesta sintonia arrenquem Món Verd.
To know what to say, mind is a race away. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough?
I aquest vol ser un espai on de manera quinzenal parlem, el dediquem una mica a parlar doncs això, del món verd, de tots aquells espais verds que ens acompanyen, que tenim al voltant i que probablement són bastant més importants del que fins i tot molts pensem. Avui parlarem precisament d'un estudi molt interessant que es va publicar ara fa unes setmanes i qui ens acompanyarà en aquesta secció doncs és algú que en sap molt, en sap moltíssim d'aquest món verd perquè hi s'hi dedica i viu tot el dia entre arbres, plantes, fulles. És Eduard Arnal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé, aquí amb, a l'estudi, amb la finestra oberta, escoltant els ocells, és fantàstic això.
Sí, això ens ho va portar la Covid, el tema d'obrir les finestres, perquè als estudis de ràdio no és gaire habitual tenir les finestres obertes per allò dels sorolls, però és veritat que de moment ho mantenim també per un tema de mesures sanitàries i jo crec que ja li hem agafat el gustet a sentir els ocellets, perquè és veritat també que no estem en una zona gaire sorollosa, malgrat sí que hi ha gent, però com que estem en alçada no arriben gaires més sorolls i el sorollet o aquest, el so dels ocellets doncs també ens dona certa vida. L'Edu Arnal, que és arborista, que és jardiner, que és expert diguem, en la matèria, cada 15 dies parlarem una mica de tot aquest de tota aquesta naturalesa, tota aquesta aquest món de plantes, arbres que ens acompanyen i que, com deia, un estudi de fa unes setmanes vam llegir a diversos mitjans on precisament parlava dels beneficis, Eduard, de viure a prop de les zones verdes i fins i tot en aquest estudi es relacionava el fet de no viure a prop de zones verdes amb morts prematures. Era un estudi que impactava molt precisament per les xifres. Algun dels titulars deia fins i tot que a Catalunya hi ha cada any més de 1.000 morts prematures per la falta de verd a les ciutats. Barcelona i la seva àrea metropolitana, diguem que estaven al rànquing, a la llista dels diguem, espais on no es feien gaire bé les coses. És un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona en base a unes dades de l'Organització Mundial de la Salut. Clar, a nosaltres ens va sorprendre, no sé, a tu, Eduard, m'imagino que no gaire.
No, la veritat és que no. De fet, a mi el que em crida més l'atenció d'aquest estudi, que el vam veure aquí a la pàgina de TV3, que sí, per això te'l vaig enviar, el que em crida més l'atenció és que parla de morts, i no parla en concret dels problemes de la contaminació que són els que poden portar les morts aquestes associades, sinó parla només del verd. Uh-huh. És a dir, no especifica si la vida és més saludable estant a prop dels arbres o no, senzillament han agafat ciutats i zones urbanitzades i han associat les morts d'aquells barris i d'aquelles ciutats en funció de la quantitat de zones verdes i els metres quadrats de zona verda que tenen a prop, no? Això crida una mica l'atenció perquè està molt bé perquè en aquest punt no només focalitza el que són els beneficis que ens aporten de manera evident els arbres, no? Com tots sabem, últimament els estudis expliquen que els arbres tenen la capacitat de retenir les partícules flotants de l'aire, no? Com que baixen la temperatura, que atenuen el so i el soroll, que condueixen les aigües, tenen uns beneficis provats, i això el que més em sorprèn a mi és que no només s'han fixat en això, sinó que senzillament han parlat de les morts. Quina és l'altre vessant de lo que és el món verd associat a lo que és la vida urbana, no? Que és que hi ha estudis, en concret va haver-hi un estudi fa molts anys que sí, es va fer a la ciutat de Chicago, que van descobrir que resulta que disminuïa molt la criminalitat a les zones de Chicago on hi havia zones verdes, no? És a dir, que fins i tot van trobar que la tan malauradament coneguda violència de gènere disminueix de manera bastant notable en els barris on les zones verdes són Estan més centralitzades. Sí.
És a dir, d'alguna manera parla dels efectes positius, de manera indirecta parla dels efectes positius que té per la salut, diguem, de la població en general, a molts nivells, el fet de viure a prop d'un espai verd. Clar, a mi el que em sembla també curiós és que quan parlem d'espai verd, a què ens referim? És a dir, estem parlant, perquè aquest estudi no parla, que deies, de viure a la muntanya, no, sinó general... simplement de tenir algun arbret a prop de casa. Ah,
exacte,
eh?
Exacte. Parla de viure verd. Mira, per altres estudis també, és que ara s'estan fent moltíssims estudis i això, perquè s'estan donant compte, no? Per exemple, els japonesos, que és una cultura mil·lenària associada molt a la natura i al coneixement antic, tenen una paraula per una cosa que és el passeig dels boscos, es diu Shirin-yoku, i parla, o sigui, fa referència a lo que és anar a passejar pel bosc, no? Resulta que s'ha demostrat científicament que un passeig pel bosc a partir d'una hora i mitja el que fa és augmentar la producció de glòbuls blancs, que són els que ens defensen una mica, no? Són els policies que tenim a dins, que el que fa quan entra un agent extern, posa les barreres, treu les porres, bueno, no vull dir...
Que quan, bueno, diguem, hi ha algun virus atacant, està allà alerta.
Exactament, exactament, no? I això està demostrat científicament, també està demostrat científicament que en els hospitals les persones que tenen finestres mirant cap a zones verdes milloren amb molta més facilitat i es curen més ràpidament que les persones que miren que les seves finestres apunten cap a un edifici, no? Per tant, podem dir que hi ha un tema que és físic, evident, i després n'hi ha un altre que podria ser psicosomàtic, no? Les dues vessants són bastant interessants, no? Podríem explicar, per exemple, jo què sé, que per què els arbres ens aporten un benefici, no? Durant 10 milions d'anys o més hem estat vivint a sota dels arbres, no? Els arbres ens servien de xupluc, ens proporcionaven xupluc, menjar, ens proporcionaven doncs, un habitatge, una ombra, no? Durant tot aquest temps, el que es feia, l'ésser humà vivia en el que són les zones d'interfase, que no és ni a dins dels boscos, perquè no s'hi pot viure per la humitat i per la foscor, ni fora els boscos, que és on tenies molts números de ser depredat, no? I estaves a mercè una mica de la natura. Què feien? Vivien a sota els arbres i la manera que tenien de poder aconseguir proteïna era anar a caçar. Llavors anaven a caçar i anaven a caçar a les estepes, s'allunyaven dels arbres. Quan, bueno, passaven unes setmanes, uns mesos caçant, fins que trobaven les peces que necessitaven i tornaven per alimentar la família. El primer que sentien, el primer signe que els feia sentir i estar a casa era sentir els ocells, d'acord? I els ocells, per tenir ocells, hem de tenir arbres grossos. Aquests arbres grossos no només servien de xupluc, sinó que servien de xupluc també altres animals, sobretot els ocells. Què passa? Doncs que nosaltres, d'alguna manera, portem incorporat a dins de l'ADN que quan sentim ocells, ens passa a tots, ens sentim bé,
a
ens
casa,
agrada sentir l'ocell.
Que és el que li ha passat a l'Edu Arnal quan ha entrat a aquest estudi i ha escoltat els ocellets.
Exacte, exacte. Allò hi ha un factor que és aquest, que podríem dir que ens fa sentir bé el tenir arbres a prop, perquè en els arbres grossos especialment és on hi viuen els animals, i l'altra part és la part més física, química, que és la que han descobert els arbres, el que fan és que desprenen una sèrie de substàncies volàtils. Vale. Aquestes els hi serveixen doncs, per comunicació, no? I els hi serveixen com a defensa, per exemple. El tema de la defensa és que desprenen aquestes substàncies per evitar que els hi vinguin insectes, que els piquin, que, d'acord? Es diuen substàncies fitocides. I aquestes mateixes substàncies es creu, entre altres coses, que són les que quan nosaltres inhalem ens serveixen de l'augment i l'increment de producció d'aquests glòbuls blancs. Per exemple, aquestes mateixes substàncies fitocides, doncs, per exemple, fan que els roures, la fusta del roure, sigui molt bona per fer botes de vi. La qualitat bona d'un vi és perquè s'ha guardat en unes barriques de roure de qualitat,
sí.
I aquesta qualitat ve donada per aquestes fitocides.
Vale? D'acord.
Una altra cosa, per exemple, que ens podem trobar és algo molt conegut, és l'àcid acetil salicílic,
sí.
Per exemple. L'àcid acetil salicílic és una substància fitocida que es produeixen en els salzes, en els sàlics. Aquí em sembla que a Catalunya es diuen... Aquí hi havia uns arbres, n'hi havia molts plantats, que són uns arbres que tenen un porte així molt gran, sí. molt pèndol, que els hi diuen, em sembla que aquí a Catalunya es diu desmai. El desmai és un arbre de ribera sí. que es plantava en molts parcs perquè és un arbre que realment és molt bonic. Mm. Aquest arbre, per exemple, té les substàncies fitocides que es diu la salicina i d'aquí es va sintetitzar l'àcid acetil salicílic, no? Llavors, d'alguna manera, els arbres no només ens proporcionen salut en quant a les substàncies que ens aporten, a la convivència amb ells, sinó que, a més, veient-los, ens tranquil·litza. No? Tota la gent rica sempre què feia, no? Quan, sobretot a la revolució industrial a Anglaterra, que Londres estava trinxat, feia pudor a claveguera, la gent que eren els que movien les empreses i que tenien els diners, tots vivien a les afores i tots tenien cases, no? Hosti, anem al sanatori del senyor Kellogg o no sé què, que feien també, no? O que anem a... Doncs què feien? S'anaven a la natura. La natura ens aporta pau. No? Llavors, sí que és evident que ens aporta un benefici directe, tant físic com... no sé, com dir-ho, com
mental, no?
Mental,
i com
anímicament, social, tot això. No?
I de fet aquest estudi, una mica la conclusió final que probablement se pugui extreure és que probablement cal revertir la ciutat, sobretot tenint en compte que el 50% de la població mundial viu a ciutats, a zones urbanes, diguem, urbanitzades, i per tant que entendre l'espai verd entén com una estratègia beneficiosa per a la població, que probablement... d'alguna manera entenc que és el camí que mira cap a on mira de dirigir estudis com aquest, no? D'alguna sí. manera entendre, és a dir, no es tracta només de fomentar que ara tots marxem de les ciutats i anem a viure fora, sinó que revertim les ciutats.
No es tracta d'això. De fet, hi ha un moviment a nivell mundial que es diu Urban Forestry, que el que fa és, en aquest mateix sentit sí. que estem parlant, el que proposen és... portar una mica els boscos a les ciutats. ¿Vale? No es tracta d'una colla de hippies que el que volen és portar arbres i plantes a tot arreu, sinó que és un moviment social ecologista respaldat per científics que, de fet, el que volen és fer servir la natura com a eina. D'acord? No senzillament anem a omplir-ho tot de... No, el que volen és fer-ho servir com a eina. Tal com hem dit abans, està demostrat que... El fet, per exemple, de passejar en una rambla en la que tens aquells arbres grossos, que no, això convida a les relacions socials. La gent està més tranquil·la. O sigui, està assegut en un banc, a sota, en una d'aquestes rambles en la que la gent passeja, el fet de passejar és un acte purament humà i que el que es necessita és potenciar-lo per potenciar les relacions humanes i per poder passejar necessites un entorn adaptat a això.
Que et convidi, no?
Que convidi.
A fer-ho.
L'única manera és aportar, i s'ha descobert que l'aportació de verd i d'arbres grans a partir sobretot dels 12 metres amb capçades grosses ve, de fet, directament relacionat amb la superfície de fulles, incrementa molt el benestar de les persones.
I que de fet és quelcom que els estudis analitzen i daten i per tant xifren, però que probablement tots hem sentit, o sigui, aquesta sensació l'hem tingut tots en algun moment, uh-huh. que surts a passejar i passeges per una rambla doncs amb uns arbres frondosos, no?, que fan ombra i et sents bé, o sigui, la sensació acostuma a ser bona uh-huh. sempre, és a dir que tots, aquesta sensació la tenim tots, el que no teníem fins ara o molts desconeixíem eren aquestes xifres que acompanyaven aquesta sensació, que per tant d'alguna manera el que diuen és que no és només un tema de sensacions, sinó Exacte. Que hi ha darrere, diguem, hi ha una experiència real, és a dir, aquí s'estan produint coses químiques fins i tot a nivell nostre,
sí,
no?
Sí, intercanvis de gasos i... Sí, sí. De fet, mira, perquè et faig la idea, a TV3, per exemple, quan posa el temps, parlen, sobretot quan hi ha calitja, parlen de la contaminació, de la calitja. La calitja no deixa de ser partícules de sorra, quan bufa el vent de sud, que ve del Sàhara, i ens porta la sorra i fa que el cel agafi aquest color. Aquest color amb el vent de sud juntament amb l'excés de contaminació fa que l'aire contingui moltes més partícules de les que hauria de tenir, no? Els arbres en aquest sentit tenen la capacitat de retenció. A veure, no vull dir que agafin i se l'empassin, vol dir que senzillament es dipositen a les fulles. Quan plou, aquestes partícules cauen i llavors van per percolació, van al terra o van als desaigües o van al mar, no desapareixen, però no l'està respirant, que és el més important.
Per tant, els arbres, aquest món verd, no ha de ser una qüestió purament estètica, que de vegades, lamentablement o malauradament, ho és, sinó que té un sentit i un perquè és important i interessant que d'alguna manera al nostre entorn hi hagi món verd, és a dir, hi hagi plantes, hi hagi arbres, hi hagi aquest espai verd, no? que aquests estudis, o que aquest estudi, com ara dèiem, doncs, el que fa fins i tot és evitar morts prematures, i atenció, perquè les dades són potents, perquè parlen d'això, de morts prematures. Abans d'acabar, jo no voldria acabar avui aquesta primera secció sense parlar del ficus. Del ficus del passeig, que ha estat d'alguna manera protagonista a les xarxes, ha tingut fa unes setmanes una poda, diguem, no sé si dràstica. Tu ara ens diràs si ho ha estat dràstica o no, si havia de ser o no. Em recorda també el que va passar amb el ficus de la carretera de les Costes.
Sí. Vaig rebre fotos, preguntes, la gent em preguntava, no? I em deia, hosti, però què ha passat aquí? Que el mateix dia que es trencàvem ja estava rebent fotos de que s'havia trencat i tot això, i cosa que està molt bé, i jo podria dir qualsevol cosa podria entrar a dir el que em sembla bé, el que no em sembla bé, el que està bé, el que no, però crec que seria més productiu si expliqués com funcionen els arbres i a partir d'aquí podríem entendre si el que s'ha fet està bé o no.
Endavant.
El primer que hem de saber és que els arbres són autòtrofs, no? I llavors què fan? Ells es produeixen ells mateixos el seu propi aliment. Tots sabem que si no mengem, no tenim defenses, no? No podem, no, seria, si no ens donessin de menjar, doncs què passaria? Doncs que ens posaríem malalts, oi? Com funciona la jardineria o com funciona el tema de les podes, no? Doncs el que fan és, normalment, és es poden els arbres, no? Es poden. I què estem fent quan podem? Li estem traient la capacitat a l'arbre d'autogestionar-se i de produir el seu propi aliment, que alhora és el que fa que estigui saludable o no. Vale. El problema principal que vam tenir aquí és que aquest arbre fa molts anys es va escapçar. Es va escapçar. Escapçar vol dir agafar l'arbre a qualsevol alçada i tallar-lo, sense importar a on, com ni quan. El que va passar és que ja no era la primera escapçada, em sembla que devia ser la segona o la tercera. Nosaltres quan podem, sempre, quan se'ns truca per podar, el primer que fem és preguntar per què es poda. Ha d'haver-hi una raó per la que es poden els arbres. Per què? Perquè recordem que li estem traient la capacitat a l'arbre de viure. D'acord?
És a dir, no és un tema de no podar, és a dir, hi ha moments en què s'ha de podar, però ha d'haver una raó.
Exacte, ha d'haver-hi una raó, és a dir, que tinguis una branca que pesi molt, o que tu creguis que pesa molt, o que t'entra, que tapa un semàfor, que tapa un llum, que tapa una senyal de trànsit, que és perillosa, que, bueno, no? Llavors, sembla ser que, no vull ficar-me en un jardí tampoc, però sembla ser que aquest arbre, l'última vegada que es va escapçar, fa uns anys es va escapçar perquè va haver-hi queixes veïnals, tals com que no es veia el mar. Llavors, el tema és que, bé, quan tu fas una actuació d'aquesta magnitud, tu has de pensar que el primer que farà l'arbre és que, com que... Pensa que l'arbre s'ha tirat molts anys fent una estructura. La quantitat de fulla que fa, la fa en funció de l'estructura que fa. Va tot junt. Quan té una estructura i un tronc gros, la quantitat de fulla que fa ha de poder mantenir tot aquell sistema. Ha de poder moure tota la seva per aquell tronc, ha de poder mantenir tot aquell gruix i tot aquell pes. D'acord? Llavors pensa que estira molts anys fent aquesta estructura i tu de cop vas i li treus. Li treus la capacitat de regenerar-se, li treus la capacitat d'alimentar-se. Per tant, allà ja estem fent que puguin entrar fongs, puguin entrar plagues, puguin entrar el que sigui. D'acord? Què fa l'arbre? L'arbre el que fa és una brotació d'emergència. Això ho veiem molt amb les moreres, no? Les moreres que es deixen tres troncs cada any i de cop, pum, exploten quan arriba la primavera. Això és una brotació d'emergència. Això, contràriament a el que s'havia pensat tota la vida, que la gent de camp et deia, no, però mira que bonito, mira com brota, com que fuerza. Sí, sí, està brotant així perquè si no fa això, es mor. D'acord? Llavors, aquestes fa unes brotacions molt copioses, molt bèsties, i el que fa és carregar els eixos que s'han tallat de pes. A sobre, aquest pes va carregat sobre fusta morta. Aquella fusta que es talla, mor. D'acord? Per tant, què estem fent? Si tu tenies por, perquè en principi el que es va comentar és que aquesta por es feia perquè ja feia temps que anaven darrere de treure-li pes.
Sí.
I llavors es va trencar la branca perquè hi havia molt pes. Bé, aquest pes era generat precisament per les actuacions anteriors. Si tu tens pes, l'únic que has de fer és mirar de treure'l, però el pes es treu a les puntes, es treu... L'únic que has de fer és treure una mica de pes i mantenir el coeficient aerodinàmic. Si veus fotos antigues d'abans de la por d'aquest ficus, és un arbre totalment rodó.
Sí, absolutament.
Vale? Uh-huh. Això ho fan els arbres de manera natural, perquè és la forma més eficient que tenen de captació de llum i més eficient contra dels vents, que és l'únic que realment els perjudica. No? I, imagina't tu ara que agafes un tren d'alta velocitat, que són tots rodonets, que són així rodonets, i els hi fas forats, com els hi fan els arbres. Seran més o menys eficients?
Bastant menys.
Bastant menys. Bé, però és que són coses molt senzilles però que ens hem de fixar, no? Llavors, el problema que tenim ara és que l'únic que hem fet, l'únic que es va fer va ser incrementar el problema, no? Un cop has fet una escapçada d'aquesta mena, com es va fer fa uns anys, requereix una gestió. Una gestió vol dir anar un cop a l'any i fer un ABA, que es diu, que és una avaluació visual de l'arbrat. Es fa una avaluació visual i es veu. Es mira, es compara, es mira en eixos, i llavors en funció del que es veu s'escapça. Normalment aquests coeficients, traient un 10% de les branques, pots abaixar molt el coeficient, tant de pes com de fricció o d'aerodinamicitat, que es diu, ho he dit d'una tirada. Llavors, bueno, en aquest sentit, sabent que els arbres necessiten les fulles per poder viure i per ser segurs i per no trencar-se i per no generar excés de creixement, que és el que fa que incrementi el pes, cadascú que jutgi si les actuacions que s'han fet són les correctes.
Per tant, intueixo pel que estàs explicant que ara, que està bastant pelat, diguéssim, per dir així, en plata, el que hi haurà és una... O sigui, es tornarà a brotar de... És a dir, l'arbre intentarà sobreviure de nou. Clar. Amb una nova...
El primer que intentarà serà recuperar la mateixa superfície de captació de llum.
Que és la que ha perdut amb tota aquesta poda.
A tota costa. Els arbres tenen una cosa... Que és que sempre prioritzen l'aliment i el manteniment de l'estructura en depriment de la seguretat. És a dir, com que tenen la capacitat de partir eixos i de trencar-se i de seguir vivint, a diferència dels humans, ells el que faran és, ells prioritzen sempre créixer. I el que fan és créixer. En el ficus, per exemple, que va haver-hi allà a la carretera de Vilanova, que es va trencar, es va fer el mateix... Va passar 2 o 3 anys molt malament, que jo el anava seguint, i quan va aconseguir, al cap de 2 anys i pico, va aconseguir rebrotar i recuperar superfície de captació de llum, va carregar tant de pes, però els fongs hi havien entrat a baix, que llavors el que va fer és va partir. Llavors és un tema de gestió. A mi el que em fa una mica de pena és que l'arbre aquest, el ficus, era un dels arbres més bonics de tot el poble. Tu passaves per sota i senties ocells... Vull dir... I era l'únic que dona ombra a 3,5 km de passeig, no? Que això també és algo que...
Que aquest és un altre tema interessant, el de les ombres. Els arbres i les ombres ja en parlarem. Com que amb l'Eduard el tindrem aquí cada 15 dies, deixem el tema per una propera secció i parlarem d'ombres i d'arbres i del paper dels arbres en les ombres i les necessàries que són les ombres també al municipi. Edu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem en 15 dies.
Vinga.
Adéu-siau.
Fins ara.